Compartim el tram final de conversa amb bon humor amb la Pilar Zúñiga. Em fa riure, Pilar, em fa riure. És un perill que tinguem tancat el micro perquè expliquem coses i ens fem riure. No,
sí. Hola, bon dia.
Pilar, com anem?
Molt bé.
Yik-yak.
En yik-yak. Hem d'acabar bé el dia, no? No creus?
Hem de fer un yik-yak, tu i jo, vols dir?
Vinga, va. Sí, perquè hi ha suficient ja trolls i comentaris dolents a la xarxa com per acabar amb... Doncs això, enfadat, no? Per la
Evidentment
vida.
Que sí. Avui la Pilar ens parla d'una aplicació que ha aparegut no fa massa. Quan la tenim datada?
Bueno, de fet, va començar als Estats Units el 2013. Ja porta un recorregut.
El que passa és que ha creuat l'Atlàntic ara fa menys.
Ara, no? S'ha costat una mica, sí.
I la tenim ja disponible a França, Itàlia i Espanya.
Sí.
I s'ha traduït, evidentment, en els idiomes de cadascun d'aquests països. Inicialment, com dèiem, era pel mercat anglosaxó amb anglès. Per iOS i per Android, una aplicació que van crear uns senyors que es deien Tyler Droll i Brooks Bluffington, graduats a la Universitat de Furman, a Carolina del Sud, i que doncs van coincidir en una classe, com tantes vegades passa, no? Dos amics que es posen a parlar i els hi surt una idea. Una idea que ha tingut una certa polèmica. En el fons estem parlant d'una xarxa social, a l'estil de les xarxes socials que tenim, que ens creem un perfil i que nosaltres anem, però amb una diferència respecte a altres, i és l'anonimat.
Sí.
I un radi, em sembla, de més de...
Sí,
oi, de...
això ha vingut després. Aquesta xarxa social que, com deies tu, va ser creada a un campus universitari, la idea inicial doncs, era expressar opinions, no? I doncs, intercanvi de bromes entre estudiants, etc. El plantejament, en principi, era doncs, que un des del seu mòbil doncs, podia llençar un comentari de forma anònima i que podia comentar-ho o votar-ho, perquè es pot votar els comentaris. Com passa en alguns mitjans online, no? Que els comentaris es poden fer votacions positives o negatives.
Bueno, això però... vincula molt amb el que ens vas explicar de Black Mirror, del primer capítol de la tercera temporada, en què
et
descrivien, he llegit, no l'he pogut veure encara, però he llegit sobre el,
recomanable, eh?
Sobre el tema, i que ens descrivia un món on la gent votava la persona i que tots érem, teníem un rànquing, no? Una mena de
tots
rànquing,
teníem un rànquing
virtual.
I a més, la nostra vida estava basada en, en base al, o sigui, al nostre rànquing. Si depenent de quina de rànquing tenies, doncs tenies l'opció de poder optar, tal com surt a la sèrie, a un vol VIP. Si no, doncs tenies un seient de segona o simplement no tenies accés.
A veure, explica'm per què la polèmica ha envoltat Yik-Yak.
Bueno, la polèmica, com passa amb la majoria de les xarxes socials anònimes, ve a través de la possibilitat de fer servir aquestes xarxes per fer acos, allotjament sobretot a les dones. De vegades hi havien veritables caceres a certs usuaris, a certs estudiants, clar, perquè parlem de campus universitaris d'Estats Units, i en algunes ocasions doncs, van acabar fins i tot en intents de suïcidi, no? Perquè, clar, tu tens un... saps qui és aquell usuari, perquè al final les coses s'acaben sabent segons com, o comença a saber-t'hi, doncs això, missatges anònims parlant de certa persona i s'assumen més persones en aquests missatges negatius sobre vers una altra persona i arriba un moment doncs, que, clar, tu no et pots defensar, no saps qui t'està acusant, no saps qui està parlant malament de tu. És molt perillós, no?
I si ja ho és, són a les xarxes que no estan considerades anònimes, perquè en el fons tu et pots fer un perfil que no tingui res a veure amb qui ets tu, i això és així,
sí.
Evidentment que si creues alguna línia, doncs igual hi ha algú que et toca la cresta i t'anul·len el perfil, o els propis usuaris poden denunciar la teva activitat. Però clar, una xarxa que ja es planteja des del punt de vista directament anònim, tal i com està el pati, m'arremiau, eh?
Sí. El que passa és que si ens posem una mica més puristes, realment anònim pot ser anònim a Twitter, pot ser anònim a Facebook, bueno, a Facebook pot ser una mica menys, però sí que pots arribar a ser-ho. I aquesta manera, aquests comportaments es poden passar en qualsevol xarxa social, no? Què van fer després d'aquestes situacions? Doncs que l'aplicació va prendre mesures de la inclusió de perfils similars a Twitter, no? Amb els que es podia efectuar un control de l'activitat. Hi ha dos tipus d'usuaris, els anònims i els que fan servir un perfil. Jo, per exemple, em vaig donar d'alta per trastejar, jo ho trastejo tot, per cert. Us ho recomano per saber de què estem parlant.
Clar.
No? I pots posar l'usuari que tu vulguis, o sigui, si jo poso Pilar Zeta, evidentment la gent sap que sóc jo, no?
Però pots posar la Mona Chita.
Pots posar la Mona Chita, pots posar el que vulguis. És el mateix que passa una mica a Twitter, que també pots fer servir doncs, els famosos comptes de trolls, que hem parlat diverses vegades, sí, sí. Doncs clar, evidentment doncs, posen un nom inventat, no? I una imatge també inventada del perfil. Llavors, tots els tipus de perfils que dèiem tenen un seguiment i l'aplicació ara ofereix un sistema automàtic de reportament del contingut inapropiat i bloqueja el compte si rep diverses notificacions de contingut que no és adequat per d'assetjament, de paraules malsonants, etc. I a més va incloure la geolocalització dels missatges, també per ajudar, doncs, és anònim, però està, en certa mesura, controlat. Però això va passar després de certes situacions que eren veritablement complicades en aquest sentit.
És que jo entenc que des del punt de vista legal, els creadors d'aquesta eina,
sí.
Home, poden ser molt agosarats i molt... Però, clar, l'altre dia comentàvem aquí, en una part de l'obertura del programa, que sota la llibertat d'expressió i llibertat d'opinió s'han amagat veritables atacs furibuns contra gent i creuant absolutament totes les línies. I després encara hi ha qui apel·la a la llibertat d'expressió. O sigui, sí. Com si aquesta fos absolutament absoluta, omnipresent i pogués tombar qualsevol altre dret de qualsevol altra persona.
Clar, és que es confon,
cosa que no és així, evidentment. No?
Es confon la llibertat d'expressió amb els insults gratuïts.
Evidentment.
Directament. I a més no només hem de pensar en persones físiques, sinó també en companyies. Mm-hmm. En algunes xarxes socials que n'hi ha més, aquesta parlem de Yik-Yak perquè ha aterrat ara aquí, però hi ha algunes que van funcionar fa un temps que també les vaig fer servir, que era Whisper i Secret.
Sí.
Secret es va posar bastant de moda, sobretot a Espanya, fa un parell d'anys, potser una mica més, potser tres, i que tenien dues particularitats que després explicaré bastant, bastant diferents. Però en aquestes, es van trobar situacions de persones que vertien notícies errònies sobre empreses. Per exemple, un treballador que deia que treballava a Evernote deia que els acabaven d'adquirir quan no era veritat. Llavors el president el responsable de l'empresa va haver de fer una roda de premsa
amb les conseqüències que té, per exemple,
no
la borsa, temes d'aquests...
Problemes econòmics.
O un tema claríssim, i que a més és una qüestió reputacional claríssima, amb una empresa d'alimentació o de restauració, per exemple, doncs que diguin que hi ha hagut tants intoxicats o que han trobat, com aquests fails que hi ha moltes vegades que trobem, no? Han trobat una rata en un no sé què, que per una potser que sigui veritat n'hi ha 25 que no ho són.
Sí.
Estic convençut, no?
Sí.
Clar, aquests aspectes s'ha de ser una miqueta seriós, la veritat, perquè no ens n'adonem.
No, i a més moltes vegades és simplement per fer la gràcia, no? Perquè té l'atenció i...
I a més on era l'altre dia que vaig llegir que en una enquesta que es va fer en la joventut qualsevol afirmació que estigui publicada a les xarxes es dona per bona sense qüestionar absolutament la font de la qual vingui. Cosa que ens provoca, la veritat, a mi com a mínim em provoca una reflexió molt important.
Sí, això em recorda a una notícia que vaig llegir ahir respecte a Facebook, que havia tret una aplicació que té un algoritme que detecta si les notícies són errònies, les que publiques, perquè moltes vegades les dones per bona i llavors, però clar, aquí també em va fer pensar una mica sobre el tema de el possible, què diria, que tu mateix t'estiguis, l'aplicació Facebook t'estigui restant en la teva llibertat de compartició de continguts perquè considera que una cosa no és correcta quan potser sí que ho és.
Potser sí que ho és. Clar, una cosa, Pilar, és l'error i l'altra és la mala... Anava a dir una paraula més gruixida, anava a dir la mala baba, saps?
Però parlem en general, perquè entès. Hi ha molts casos, clar.
Clar, l'error, evidentment, que es pot, ara bé, igual que un R, doncs demana disculpes a qui sigui i ja està. Una altra cosa és la campanya, la mala baba, la insistència,
clar, quan parlem d'usuaris, clar, d'usuaris que es dediquen, doncs això, a fer amb mala fe, perquè una cosa són les crítiques totes, doncs ens agradin o no, poden ser constructives, evidentment.
Formen part del
sistema,
però
quan són ofensives i el fet de fer mal perquè sí, pot ser en qualsevol xarxa, qualsevol mitjà, en foros...
A més, una cosa és certa, vull dir, perquè arruïnar la reputació d'algú no cal calumniar-lo ni difamar-lo, segurament, només insinuant, deixant caure, saps, coses que potser no són legalment atacables, però que ataquen la reputació d'algú.
Esbiaixant, vols dir, no? Esbiaixant la realitat i buscant potser també imatges fora de context.
Com volem dir, però sense dir, desubicant comentaris. Jo veig moltes vegades ara a les xarxes que per tal de seguir fent bullir l'olla de qui té ganes de que bulli certa olla, doncs veig missatges o posts que són de fa 3 anys o que són de fa 4 anys i que en un cert moment va causar molt impacte, però es tornen a posar ara. Per què? Perquè segueixi bullint l'olla. És que, saps, són certes qüestions d'aquestes que dius... I algú que ho torna a compartir, però perquè surti ara, saps? I dius, quin sentit té tot això?
Volen fer d'hemeroteca.
Sí, exacte. És un servei públic. Un servei públic, sí.
Sí, sí. En aquest cas és molt important, precisament, que hi hagi professionals, per el tema de reputació online, professionals adequats que gestionen els comptes, parlem d'empresa, que gestionin perquè pugui ajudar. Com a persona és molt més complicat defensar-se un mateix, però segur que pots trobar algú que et pugui donar un cop de mà per mirar d'aclarir que bloquegin els comptes que t'estan assetjant. O...
Això està clar, que els continguts inapropiats que tu dius, exacte. Els reports, els que a més, per exemple, Facebook és que ho té superestructurat.
Sí.
Tu, quan vas a fer una incidència a Facebook, et dona 3 o 5 possibilitats sobre el que vols fer, i sobre això encara et dona 3 o 4 possibilitats més, i depèn del que vols fer, 3 o 4 possibilitats més, absolutament de forma anònima, quan tu reportes cap al senyor Facebook, per entendre'ns, però pots fer fins i tot que li arribi un missatge a la persona que tu estàs reportant per si li han hackejat el compte, etcètera, etcètera.
Ja està molt bé. Sí.
Vull que em comentis una qüestió que he trobat aquí, perquè estem parlant d'aquests perills de l'anonimat, però segurament també té qüestions beneficioses. En un article que has compartit amb mi dius, en una època en la que cada vegada més gent comparteix la seva vida sense complexes, en noms i cognoms, mitjançant les xarxes socials, moltes persones opten per altres eines d'internet per publicar o fer comentaris sense revelar la seva identitat amb finalitats que van des de l'entreteniment absolut fins a una catarsi gairebé terapèutica. O sigui, aquella gent que necessita explicar el que vol, que no té cap finalitat dolenta, sinó estrictament... Sí. És una necessitat pura que té,
sí.
De dir alguna cosa, sí. I que considera que no la pot dir amb nom i cognom, no?
Sí. Jo justament ho anava a comentar arrel de les aplicacions Whisper i Secret, que a més ho vaig veure, sí que hi havia més usuaris de la part anglosaxona. L'important, m'hi trobava moltes persones, això, que necessitaven treure poder expressar coses que normalment, per l'autocensura que ens fem a les nostres perfils públics, no podem dir. No podem, si estem cremats a la feina, si tenim problemes...
Treure dimonis de dins, no?
Treure dimonis, clar, sí, no? Sí, que serien els antics missatges que deixàvem, no sé, a les portes dels banys quan viatjàvem. És una alegoria, però el que vull dir és que sí, que necessitem treure coses nostres de dins que de manera pública no podem dir. Llavors, sí que en aquestes xarxes socials t'hi trobaves que podies... posar una imatge amb que mostrés una mica el que volies expressar amb una frase i la gent et recolzava, t'animava, d'alguna manera t'ajudava de manera personal, o potser no, o feia likes, simplement. Sí que tenia un problemeta entre cometes, i és que et feia una xarxa dels amics, dels teus amics i dels amics dels teus amics. Escrivies de manera anònima, però podies arribar a saber qui estava escrivint. Això era una mica així. Però de vegades t'anava bé per també deixar caure coses, potser de companys i d'amics, que té la seva doble vessant, que pot ser el que dèiem abans, una mica atacant, però una altra banda et podia arribar a ajudar perquè la gent se n'adonés que potser ho estaves passant malament, que necessitaves un recolzament, etcètera, etcètera. Llavors, clar, la part d'anonimat, també pot tenir aquesta part bona de poder treure tots els dimonis que en el dia a dia no podem treure i que ens estan allà menjant per dins, no? I que ens necessitem, com a persones, necessitem treure els nostres sentiments, que ara sembla que avui en dia la xarxa social és una cosa mal vista, que expressis sentiments, no? Que et sentis... t'expresses d'una manera molt sensible. I...
Sí, xoca. Quan veus algú que s'obre per dins...
Ens han venut que ens hem de ser professionals, correctes...
Hermètics.
Sí. Mirar la nostra reputació, justament, que en dèiem online, ha de ser totalment neutra, blanca, perquè els reclutadors miren les xarxes socials, perquè els nostres jefes també estan a la nostra xarxa social, etc, etc. Llavors, trobar l'equilibri entre els dos llocs de poder expressar la teva opinió, sense fer mal, però al mateix temps dir el que vols dir,
de forma lliure,
de forma lliure, és molt complicat.
Evidentment. Llegeixo que en alguns instituts dels Estats Units s'ha prohibit la...
aquesta aplicació.
L'utilització...
Bueno, pel que dèiem abans, el tema de l'assetjament, van haver casos molt importants i llavors, clar, es van trobar amb la situació de que havien de tallar-ho per alguna banda. Tot i que l'aplicació ha posat alguns mitjans, com dèiem abans, geolocalització, control de perfils, és molt complicat realment que no hi hagi algun lloc on colar-se, no?, i poder fer missatges negatius vers altres nois que estiguin allà a la universitat.
Com dèiem, si vinculem això amb aquesta dada que donava, no?, que,
sí,
que no recordo ara, ni que em matin, d'on he tret aquesta dada, però sé que ho he llegit d'un estudi,
sí, està.
Que deia que un percentatge altíssim de la gent jove d'una franja d'edat determinada donava per bo el que veia publicat sense qüestionar-se en absolut la font per la qual venia.
Bueno, perquè aquí ens hem acostumat, aquí m'he desviat una mica, però tens raó, ens hem acostumat a que tot el que està online el donem per bo. Llavors, sobretot, nosaltres que venim de l'època en què hi havia la contrastació, que era tot més lent i contrastaves, no?, amb més temps les notícies, estem acostumats a mirar diferents mitjans per comparar si realment el que ens estan venent és correcte. Però la gent jove directament s'hi troba, que entén que el contingut que està online ja directament és correcte i que és veraç.
Tu i jo, quan anàvem amb bat al col·le, no sabíem ni el que era internet.
Sí.
Teníem desavantatge respecte a la canalla ara, no?, que té accés a milions d'informació. El gran repte que tenen ara és discriminar el que és bo, del que és dolent, del que és convenient, del que no ho és, cosa que nosaltres no teníem perquè no teníem aquesta opció.
Sí.
Però aquest és un repte tan o més important segurament que el que teníem nosaltres per accedir a la informació.
Sí.
El poder discriminar dels milions i milions de pàgines.
No, i això per una banda, i a més pel tema també els hi costa discriminar què és realment correcte.
Ho deixem aquí, fem uns punts suspensius.
Vinga, va.
Que el Carmona està a punt de tocar la campana i quan toca la campana, com dèiem, amb la bata, tu i jo anirem al recreo. Vale? Pilar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.